Ràdio Estel.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Molt bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Us saludem, com és habitual, un nou divendres després de les notícies de les 8 del vespre. Durant una hora us acompanyarem en diferents temes que tenen com a protagonistes les persones amb discapacitat i malaltia mental. La igualtat és el tema que ens inspira per presentar-vos la nostra reflexió de portada aquest vespre. Malament rai si ens fixem en l'estructura dels càrrecs al govern central.
Si les persones amb discapacitat ja són discriminades per si mateixes, pitjor part s'emporten les dones discapacitades. La llei d'igualtat no es compleix al nostre col·lectiu i millor no imitar les estructures de govern. Sense anar més lluny, el Consell de Ministres que presideix Mariano Rajoy té una vicepresidenta i tres dones ministres sobre un total de 13 carteres. Però és que l'escalafó dels seus immediats subordinats, els secretaris generals, les dones no arriben al 40% mínim de càrrecs que fixa la llei. Tan sols dos ministeris compleixen aquesta quota en els seus càrrecs directius. El de Presidència, que ocupa Soraya Sáenz de Santa Maria, i el de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a càrrec d'Anna Mato. Dels 308 nomenaments efectuats fins ara per Rajoy, només el 28% són dones. L'anterior govern de Zapatero mantenia la paritat en el seu Consell de Ministres, però tampoc la complia a les secretaries generals. Esperem que algun dia les quotes ja no tinguin raó de ser, però la veritat és que sense quotes hi ha col·lectius que, de seguir la tendència actual, mai arribaran enlloc. I no precisament per manca de mèrits. Reflexionem-ne, tots plegats, perquè, malauradament, l'estadística s'imposa de manera escandalosa. Well, it might be me, but the way I see it, the
whole wide world has gone crazy. Vinga, ens posem en marxa. És divendres 13 d'abril, dia en què ens visita Montserrat Aiger, professora del Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona i psicòloga del Centre d'Atenció Primària Sant Andreu. És coautora del llibre El grupo familiar ante la enfermedad y el desarrollo del afecto grupal. Molt interessant aquesta conversa. També tornarà als estudis aquest vespre Francesc Granja, el nostre coach amb tetraplegia. Sabem que porta la polèmica per allà on passa. Potser per això avui ens parlarà de certes extravagàncies que ha trobat en el col·lectiu de les persones amb discapacitat. Per últim, tertúlia d'equip amb les vacances de Setmana Santa com a tema que inspirarà el debat a la tarda. Com són el temps de lleure i les vacances quan van acompanyats d'una discapacitat o una malaltia mental? L'oci hauria de ser un dret igual per tothom, bonic, anunciat. Però clar, i les butxaques? Què han de dir al respecte? Atur i pensions minses s'instal·len en gran part del nostre col·lectiu. A quin tipus de vida ens condiciona tot això? No tot són barreres arquitectòniques. Moltes vegades, les econòmiques s'emporten la palma. Pretenem ser-hi fins a les 9 del vespre, al teu costat, i també amb Toni Huguet al control de so. Pausa musical i ens posem en marxa. Well, it might be me, but the way I see it, the whole wide world has gone crazy. So baby, why don't we just think?
Si busques un programa especial, potser necessites trobar Catalunya sense barreres. Ironies socials amb Montse Clotet.
els més grans dels nostres oients encara poden recordar la bonica història laboral que s'ha anat repetint al llarg del segle XX, aquella en la que un treballador que va començar com a aprenent acabava després de molts decennis rebent un homenatge de la plantilla de l'empresa i una placa i una medalla del president. Això era abans. Ara aquesta mena de cerimònies ja no es fan. El personal és acomiadat sense cap mena de mirament. Les plaques i les medalles s'han substituït per indemnitzacions cada vegada més baixes i aquesta tendència a la fidelitat de les empreses respecte als seus treballadors és ja un tic del passat. Res ja no és segur, ni a la nostra vida ni al món laboral. L'únic que cada cop és més evident és que la distància entre els que tenen molt i els que tenen poc cada dia s'eixampla i que ja no hi ha empreses segures, perquè els nostres empresaris deserten i es malvenen les fàbriques a compradors que se les enduen a una altra banda. La vida és com els estalvis que cada dia valen menys, com les cotitzacions socials que ja no compten, com les aliances polítiques que es fonen, com l'abundància que s'ha convertit en un trist anar fent. En aquest moment, aquell treballador d'una única empresa que hi començava com a aprenent i en marxava com a honorable jubilat, ja no tindrà temps ni de veure com els seus fills van a la universitat i en surten amb ganes de menjar-se el món. Ara serà el món el que se'ls menjarà a ells. Diuen que el joc de la vida, l'esperança és l'únic que es perd. Doncs bé, agafem-nos fort, perquè ja som a l'última casella.
Catalunya sense barreres. Tots els divendres a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Anna Hernández. On Canal Street in April when it's 60 and the snow is melting fast.
Doncs ens posem en marxa en aquesta tarda de divendres on, per obrir el programa, ens acompanya Montserrat Aigera i és professora del Departament de Psicologia Social de la Universitat de Barcelona i també psicòloga del Centre d'Atenció Primària Sant Andreu. L'hem portat al programa perquè ha coeditat un llibre molt interessant, el títol en castellà, El grupo familiar ante la enfermedad y el desarrollo del afecto grupal, editat per Milenio. Què tal, Montserrat? Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda, gràcies.
Entenem que aquest llibre, en castellà, editat,
sí,
de bon començament, va adreçat específicament a professionals?
No, específicament a professionals no, fixa't. Si m'ho permets, també dir que aquest llibre va sortir amb la idea del DEC, que és l'Associació de la Distonia a Catalunya, la lluita de la distonia a Catalunya. Està fet amb una idea de que nosaltres hem treballat molt amb associacions i amb persones, amb afectats i familiars d'afectats. I d'alguna manera era com una síntesi, com donar-los aquest coneixement i transmetre una informació d'una manera molt fàcil, molt lleugera, d'una mica de les situacions que els estan passant en el moment que tenen una malaltia i què està passant a les famílies quan entra la malaltia a casa seva, la malaltia. I per tant és un llibre molt enfocat a aquestes persones, afectats, a familiars i com no professionals també.
És un llibre que has fet conjuntament amb la Maria Palacín.
Exacte.
Uh-huh. Totes dues professores universitàries, però amb experiència docent i també amb la pràctica de l'atenció psicosocial de patologies comuns i rares.
Sí, sobretot la doctora Maria Palacín ha començat des de fa ja molt de temps, jo sí que m'he afegit més tard, i ha sigut una de les seves lluites, no? Començar sobretot col·laborant també amb FEDE, la Federació Espanyola d'Enfermedades Rares, perquè si ja és complicat el fet d'emmalaltir, més quan hi ha una patologia que es diu rara, que és de baixa prevalença, no? Llavors, aquestes persones necessiten un ajut de com poder afrontar l'enfermetat.
Vosaltres heu desenvolupat aquest treball mitjançant la conducció de grups de pacients i d'aquest caldo de cultiu, no?, que ja hi ha, molt valuós, també de famílies i de professionals de la salut, que són tres maneres d'abordar una malaltia i una discapacitat, la del propi afectat, la del familiar, que conviu amb la discapacitat, però no la pateix en primera persona, i la del professional, que es guanya la vida fent que aquestes persones tinguin una millor qualitat de vida.
Sí, perquè el que veiem és que quan la malaltia entra a les cases, clar, l'afectat és el primer, però no només té una afectació en la persona que ho pateix, no?, sinó que en la família estem veient que també hi ha molts canvis, tant emocionals com canvis més estructurals, com canvis més de cicle vital. I clar, els professionals, nosaltres fem una intervenció que diem triàdica, no?, en aquest àmbit, assessorant a professionals com han de poder afrontar aquesta situació, els familiars i els propis afectats. Llavors fem grups de suport, grups d'ajuda mútua, i també ajudem els professionals amb la supervisió, és a dir, aquest espai en el qual cuidem el professional perquè pugui treballar millor, no?, compartint la informació de com atendre millor cada vegada.
Ens centrem en la família.
Sí.
Vosaltres busqueu resultats. De fet, busqueu ressaltar la importància d'alguns processos que estan involucrats en la salut i en la malaltia i que s'emmarquen dins del context familiar. Quins processos?
Quan diem els processos és que, per experiència, ens hem donat compte que quan emmalalteix un familiar comencen a haver canvis en quin sentit. Comencen a haver, per exemple, cada un dels familiars té un rol a casa. La persona afectada normalment té més vincle amb algú. Comencen a haver coalicions, de jo vull que em cuidi d'una manera especial un, i els altres. Intentem també que, sobretot pel principal cuidador, sempre hi ha algú que es carrega més amb la feina. El que estem intentant és que es pugui delegar i que tota la família participi, perquè si no es donen aquestes exclusions. El principal cuidador amb l'afectat i la resta queden exclosos emocionalment, no? I d'aquí, si no es treballa bé, pot haver un aïllament
sí,
perdó, social. Aïllament, no? Per què? Perquè, clar, si només estem, si la família el que domina és l'afectació, ja no sortim tant, no ens relacionem tant, i no, és a dir, s'ha d'intentar socialitzar el que és l'enfermetat a la família, no? Aquest és el nostre treball, no? Intentar que es faci així.
Sí, distingiu també conceptes molt importants com ara afecte i emoció.
Sí, sí. Anem a veure, no tots els psicòlegs ho fan, eh? Nosaltres diferenciem en que l'emoció tothom ho sap què és a dir, és aquest sentir, tant emocions positives com negatives, i l'afecte és una especificació en quant a què. És un sinònim de recursos, és un sinònim de suport social, és a dir, és aquest treball no remunerat que tu fas per l'altre i t'exigeix a tu un esforç. El principal cuidador, quan ha de donar resposta a les necessitats, s'està esforçant molt, ningú li paga, però és un esforç. Llavors, les persones que estan cuidant poden tenir dèficit d'afecte, en quant a què estan perdent recursos personals perquè estan ajudant. Llavors, es tracta que també la família pugui equilibrar i que no pateixin perquè hi ha manca de recursos. En aquest sentit és l'afecte.
Avui ens acompanya a Catalunya Sense Barreres la psicòloga Montserrat Aigier, és coautora d'un llibre molt interessant que us recomanem a tots plegats, El grupo familiar ante la enfermedad y el desarrollo del afecto grupal. Springtime in New York when it's May. Montserrat, vosaltres expliqueu diferents tipus de grups que pot dissenyar el professional per donar i rebre afecte.
Sí.
O sigui, com una estratègia ben definida perquè les persones s'entenguin millor i la malaltia o la discapacitat doncs s'emportin molt més dignament i amb més qualitat de vida.
L'objectiu bàsic és que el grup és un espai on la gent que hi participa pot emportar-se afecte en quant a recursos, en quant a estratègies per afrontar d'una manera més adaptativa la situació per la que estan passant tant els afectats com els familiars. I tenim diferents tipus. Vols que te'ls
sí,
comenti?
I tant, sí, interessantíssim. Tot
nosaltres
això.
Fem els grups de suport, que tenen que ser persones amb una patologia, o també els familiars de, que també són molt homogenis en quant a aquesta patologia i són portats per, per professionals.
Estan units aquí, uneix la discapacitat o la malaltia.
Exacte. I després els grups dels GAMS, els grups d'ajuda mútua, que no tenen per què ser portats per professionals, i sobretot a les associacions funciona molt com un espai doncs, de contenció, de compartir. El que passa és que per l'experiència veiem que sí que fa falta un mínim d'estructura per ensenyar a la gent a com estar en grup i com aprofitar perquè realment es doni l'efecte, perquè la gent pugui treure recursos i es pugui sentir sustentada, no?, d'alguna manera.
Uh-huh. On podem trobar el llibre?
El llibre per internet està, i després també a les llibreries, doncs, de, per exemple, la Casa del Llibre hi és, a Libri hi és, on van fer la presentació fa uns dies, i a les llibreries així més grans el poden trobar juntament amb internet.
Recordem que està editat per Editorial Milenio, aquest llibre, El grupo familiar ante la enfermedad y el desarrollo del afecto grupal. Moltes vegades la qualitat de vida d'una persona amb discapacitat o malaltia mental depèn en bona part, no tant de l'atenció de la família, que la majoria de famílies la presten, sinó de la qualitat i del coneixement amb el qual es presta aquesta atenció. Obrim les preguntes als col·laboradors de l'equip. Springtime in New York. When it's May and the leaves are on the trees. Endavant, amb preguntes.
Montserrat, l'afecte i la emoció no són unes característiques que desgasten molt a les persones que ho practiquen? O sigui, practicar emoció, desgasta, afecte... Tindríem que ser no tan sensibles?
A veure, jo diria que el que desgasta és l'afecte, en quant a que jo he de fer un esforç en benefici de l'altre. Uh-huh. I això sí que desgasta, perquè és a través de la relació. L'emoció no desgasta, És a dir, tu sents, i això qualsevol persona té capacitat de sentir. A l'afecte de l'emoció sí que em pot generar un desgast. El com jo estic vivint aquesta emoció em pot generar doncs, un dèficit d'afecte, això sí. Uh-huh.
Què és el més important que pot fer la persona amb discapacitat o amb malaltia mental envers els seus cuidadors?
Bueno, nosaltres específicament de disminució psíquica no estem especialitzats, sinó més a patologia comú i rara. Però et refereixes a l'afectat?
Sí, nosaltres els mateixos afectats envers a la seva família.
A veure, jo crec que és una cosa molt important i nosaltres això també ho treballem, que és la conspiració del silenci, que a vegades hi ha comptabús a casa. Moltes vegades creiem que no ens entendran, tenim por a que se senti malament el familiar o l'afectat mateix. Llavors seria molt important el demanar que hi haguessin més comunicació, que es poguessin transmetre emocions, que es poguessin aquelles necessitats que aneu tenint o aquelles coses que creieu que en el fons podeu fer i la família, pel que sigui, no ens deixa perquè compensa, doncs que això es vagi trencant d'alguna manera perquè es doni una adaptació més ràpida.
O sigui, confiança i confiança, no? Confiança i comunicació.
Doncs sí, ho resumeixes molt bé.
Jo volia preguntar el mateix que la Montse, però amb un altre personatge, el Rol. Quin consell donaries a un familiar que té, per exemple, un membre amb una discapacitat física?
Bueno, això és molt ampli, però un dels consells que donaria és que no ho afronti sol i que tenim a la família i que aquí s'ha de fer pinya. I sobretot, sobretot la comunicació, la paciència, el carinyo, el poder estar disposat, saber què necessita en cada moment, i no posar l'automàtic, a vegades el posem, no? Però sobretot la família, no? Que senti aquest suport.
Montserrat, les persones amb malalties rares són més rares que les altres persones amb discapacitat? Necessiten d'una atenció especial?
No necessiten d'una atenció especial. El que passa que és una traducció mal feta de l'anglès, perquè rara és de baixa prevalença, però fixeu-vos que si ja és difícil emmalaltir, encara és més difícil si tinc associat al fet de rara. Per què? Perquè té una peculiaritat de que, com que són de baixa prevalença, per exemple, a vegades és molt difícil el diagnòstic i gràcies a l'associació cada vegada més tenen suport aquí. Però primer, a vegades no saben un diagnòstic. Quan el saben molts professionals, a vegades no el coneixen del tot. No hi ha medicació per fer front i això cada vegada es va solucionant. Jo sí que, si m'ho permeteu, voldria, no ho he comentat, però, per exemple, aquest llibre s'ha fet gràcies a l'esforç d'Anna Sánchez, que és la presidenta de l'Associació de Lluita contra la Distonia a Catalunya, i les persones que tenen malalties rares, realment, les associacions fan una feina de suport i de transmetre informació de professionals i d'on han de dirigir-se, que moltes vegades a l'àmbit mèdic no el pot fer, i aquest el sustenta molt.
Bé, Montserrat, vosaltres en aquest llibre, El grupo familiar ante la enfermedad, no s'ha quedat totalment sol després d'aquesta desprotecció de drets per les retallades en partides pressupostàries?
Què vols dir? En quin sentit?
No hi ha recursos per res. Mm-hmm. I hem de tirar de la família, que sempre en aquest país ha estat en primera portada assumint responsabilitat, que ha tingut uns anys d'esperança amb una llei de la dependència que mai ha acabat de funcionar i que ara, evidentment, sembla ser que l'aposta, tot i que ara hi ha algunes reunions polítiques que tornaran a posar el tema sobre la taula, però la veritat és que, clar, no és el mateix que fa uns anys en aquest país el panorama que es presenta.
Lamentablement, doncs tens raó, amb el torn de la llei de dependència, precisament per això nosaltres diem que la família, no només una persona, sinó la família. I no només la família, sinó també altres grups com pot ser l'associació i com pot ser els professionals. I ens hem d'unir, perquè si no és molt difícil portar endavant això. I més en una època de crisi, encara més.
Uh-huh. Per tant, una mica de suport també a les famílies, en aquest
totalment.
Cas. Ja si no des de les partides pressupostàries, que es van retallant i retallant cada dia més, sí, des de qualsevol grup, tant dels propis afectats, grups d'ajuda mútua o grups de professionals, que entre tots plegats podem portar la malaltia amb més dignitat. Moltes gràcies per haver estat a Catalunya sense barreres i molta sort amb aquest llibre, que pugui tenir un llarg recorregut, un bon regal pel dia de Sant Jordi.
I tant!
I a més a més el tenim a la cantonada, nois.
Sí.
Ja, teniu propostes. A Ferrocarrils de la Generalitat ens han tapat totes les finestres amb llibres, però no hem vist aquest.
Bueno, és qüestió de buscar-lo, igual hi és.
Si no, ho pengem nosaltres, no?
Sí.
Molt bé. Doncs El grupo familiar ante la enfermedad y el desarrollo del afecto grupal, editorial Milenio, dues professionals, Maria Palacini i Montserrat Ager, han fet possible, juntament amb el suport de l'associació Aldec, aquest treball. Una abraçada ben forta.
Gràcies.
Que vagi bé. Nosaltres ho deixem aquí, aquest primer tema, a Catalunya sense barreres, i fem una petita pausa literària. Després, més convidats al coach. Bla, 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 bla.
Sueños equivocados.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
John Ronson ens convida amb el llibre És vostè un psicòpata? A descobrir en la vida real aquesta tipologia de persones. Característiques, se senten superiors? Encara que sovint ho dissimulin, són seductors i divertits. El tret distintiu, no senten res pels altres. El responsable dels recents atemptats de Tolosa reconeixia davant la policia que havia sentit plaer amb els assassinats. Però d'aquests, tan evidents, n'hi ha, afortunadament, pocs. Acostumen a tenir vides normals o inclús a ocupar posicions de poder. Els altres són, per a ells, boixos o simplement rucs. La pregunta és quants n'hi ha i com influeixen en la nostra existència, ens diu Ronson, que afegeix. M'interesso per ells perquè influeixen en les nostres vides. Hi ha un capitalisme que recompensa trets psicòpates, com la recerca del guany sense límits a curt termini, sense importar els prejudicis que el teu benefici ocasioni als altres. Tots som una mica psicòpates, potser. Responem alguns trets, però cal reunir-ne molts, de punts, a l'escala de qualificació de la psicopatia revisada de Robert Hart. Els encanta la fama. Diuen no voler fotos, però l'endemà estan a les portades. Són aquests poderosos que besen nens i acaricien gossos, explica irònicament Ronson en la contra de La Vanguardia. Ep, i ens llança un advertiment. Si ens hi fixem, els detectarem. Coses d'enamorados. Bla, bla,
bla. Poesia per a la convivència, amb Carme Raig.
Posant branquillons al foc de la vida per glatir l'escalf que la llar ens dona. Mentre ens fem grans dins de cada anyada, d'estius xafegosos i d'hiverns freds, conscients som els dos que encara ens falta, navegar nous mars a dins de la brújula. Ara sé que junts vencerem obstacles si amb les mans ben juntes mirem nostre far a través del prisma d'aquest present que ens fa rasgar en la llar trencadissa de l'art d'estimar-nos.
Catalunya sense barreres. Tots els divendres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs sí, aleluia, podíem dir, perquè el coach Francesc Granja s'ha dignat a tornar a Catalunya sense barreres. Estem d'enhorabona. Què tal, Francesc?
Hola, bona tarda. Com anem? Bona Benvingut. Tarda, molt bé.
Benvingut. Ha vist la pel·lícula Intocable?
Molt, sí.
Sí? Com que molt? Bueno, moltes vegades?
No, que l'he vist i m'ha agradat molt.
És que hem trobat un cert paral·lelisme entre el protagonista i vostè. Potser per estatus socioeconòmic, que és elevat, atractiu físic, el tenen, intel·ligència, cultura, carai, èxit amb les dones, no, sentit home de l'humor, cuidador senegalès... Què ha donat la idea, per jo, o què?
No, però sí que és veritat que quan vaig veure la pel·lícula em vaig sentir molt identificat, no tant pels aspectes externs, sinó pels aspectes interns emocionals que surten a la pel·li i que realment a mi em van fer riure bastant. La veritat sigui dita, crec que és una pel·lícula que tracta un tema molt delicat amb molt de sentit de l'humor i no només jo, sinó tot el cine que estava veient la pel·lícula reia bastant.
Vostè ens ha comentat que també ha parlat de la pel·lícula amb una altra persona amb tetraplègia que estava molt, molt enfadada.
Sí, 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 vaig parlar amb un company, bueno, company, ens vam trobar a l'hospital quan vam tenir l'accident, ja fa diversos anys, i ell estava molt, molt enfadat perquè em deia que aquesta no és la realitat, que la tetraplègia i en general les discapacitats tenen una part molt dura que la pel·lícula no reflexa, i és veritat, jo crec que té raó. Però bé, jo crec que el director de la pel·lícula va voler optar per aquesta via més humorística i a mi em sembla bé. És a dir, com totes les coses, es poden mirar mig buides o mig plenes, no? I en aquest cas el director l'han vist mig plena i, evidentment, el protagonista és una persona amb molt de recursos econòmics, la realitat del col·lectiu, evidentment, no és aquesta, però sí que és veritat que un pot mirar, i jo sóc un gran defensor d'això, no? La paraula que sempre he repetit molt en aquestes converses que tenim amb vostè, la paraula acceptació, no? Hi ha una part que és de la discapacitat que té a veure amb l'acceptació absoluta del que tinc.
I ja per últim també volia comentar-li que realment aquest actor, que no té discapacitat,
no.
Ha aconseguit demostrar que actuant només amb la cara,
sí,
es poden transmetre milers d'emocions.
Molt, molt, molt.
I això ho pot fer qualsevol persona amb tetraplègia.
Exacte. I de veritat que per mi va ser un descobriment com un... De fet, hi ha altres papers, no? Com el Bodóvar ho va fer amb una noia que estava en un coma profund i veies que aquella noia des de la immobilitat absoluta feia un paper. Aquesta persona només amb els gestos facials interpreta un paper meravellós i que logra transmetre emocions.
Ens ha ajudat a superar una mica l'estigma, tot el col·lectiu, aquesta pel·lícula Intocable, que és de les més vistes,
sí, sí,
en pantalla?
Bueno, l'altre dia llegia que és la pel·lícula francesa amb més taquillatge de tota la història del cinema francès. Jo crec que ajuda a posar sobre el paper un debat. Hi haurà persones, com aquest amic que li comentava, que no està d'acord, però com a mínim posa sobre la taula un debat que està al carrer i sobretot, bueno, a normalitzar un fet que està, vull dir, la discapacitat és un, com tantes altres situacions personals que existeixen a la vida, no?
No sé si serà perquè aquest actor és molt i molt atractiu que vostè avui
planteja aquest tema.
Sí.
I és que la discapacitat pot generar per si mateixa atracció i sentiments d'amor en persones sense discapacitat.
Absolutament.
Sembla ser que hi ha un concepte per definir aquest perfil de persones, que són els devotí.
Sí, sí, sí. Això és un concepte que porto alguns mesos treballant i intentant comprendre, perquè el vaig conèixer des de relativament fa poc, i em va fascinar. Persones sense discapacitat que se senten atretes per persones amb discapacitat. I, de fet, fa poc he pogut contactar amb una noia de 20 anys que he pogut parlar amb ella personalment i em va fascinar la seva història i, no sé, em va obrir uns ulls d'un món que està amagat, que és el tema de l'atracció per persones amb discapacitat.
La noia de 20 anys és una devotí.
És una devotí, exacte. Mm-hmm. La paraula de...
Sí, m'agradaria saber què caracteritza justament aquestes persones que moltes vegades són assenyalades com a pertorbats per les mateixes persones amb discapacitat. Senyor Granja, però si algú diu que s'enamora de mi, que m'estima o que li resulto atractiva perquè sóc albina i els meus ulls es mouen contínuament, escolti, a mi que aquesta persona ja en genera rebuig.
Sí, però aquí hi ha un tema que també li he investigat. Hi ha dos conceptes de devotí. La persona que li es fascina per la discapacitat en si, i aquí podríem parlar, per exemple, dels acrotomofílics, que són persones que se senten atrets per les persones amputades i només per l'amputació, per el que se li diu el muñón. Però hi ha altres conceptes més naturals que són persones que, pel fet de ser... Per exemple, li posaré un exemple. Persones que se senten atrets per gent gran. Persones que se senten atrets per persones de negres. O sigui, el ventall és infinit. Aleshores, per què no treure a la superfície aquest tipus de persones que senten atracció per la discapacitat? Aleshores, un concepte és, em sento atret per la discapacitat en si, que és una vessant, o em sento atret per la persona amb discapacitat. I a partir d'aquí entra el concepte de la persona en si. Jo tinc la discapacitat, però després tinc que conèixer la persona. Que és un pas més endavant,
Un altre concepte polèmic en si mateix, el wannabe, de què estem parlant ara?
Sí, el wannabe, que aquest ja seria una cosa més complicada. Són persones que no tenen discapacitat, però que volen ser discapacitades. I aleshores són persones que, per exemple, volen anar en cadira de rodes o tenen el desig de ser amputats. Aquí ja és un tema que es complica una mica més i aquí ja podríem parlar inclús de desviació, de fixació psicològica, però bueno, existeix. És un concepte que és un pas més enllà.
Senyor Granja, quina visibilitat tenen els devotí i els wannabe? Perquè doncs, jo, després de molts anys en el sector, és la primera vegada que faig una entrevista sobre aquest tema. Doncs
pues molt poca, Espanya poquíssima. Afortunadament la xarxa, i aquesta noia que vaig conèixer em va dir que li va ajudar moltíssim el concepte de veure que a internet hi ha molta gent que s'ha fet visible a través de la xarxa i ha pogut expressar els seus desitjos. I afortunadament aquesta noia em comentava que ho va passar molt malament quan es va donar compte que ho tenia, però que ara que ho ha pogut demostrar als seus pares, que és una cosa no tan anormal, i els seus pares ja ho saben, ella està molt tranquil·la i té una parella amb una discapacitat i em deia que estava absolutament enamorada.
Com repercuteix en aquestes figures en les pròpies persones amb discapacitat? Vostè pensa que la gent que ens estigui sentint no està una mica inquieta?
Bé, jo crec que per la novetat pot ser sí, però també ho podem mirar des de l'altra manera, des de la manera de dir, ostres, pel fet de discapacitat tinc un plus davant de certes persones. És a dir, per què no, com fa la pel·lícula Intocable, per què no ho posem a la superfície i fem que tot això sigui més visible?
Francesc Granja, el nostre coach amb tetraplèsia, parlant des de la discapacitat sense complexos i, sobretot, parlant de tots aquells temes vinculats amb el nostre col·lectiu, moltes vegades pocs visibles, però que existeixen, que estan aquí al nostre costat. De seguida, més preguntes polèmiques. Aleluia, Endavant.
A veure, per centrar-nos una mica, el devotí pot ser una persona, una noia, per exemple, que estigui rebotada, que no li hagi anat bé en la seva vida amb els capacitats, diguem-ne, i que acudeixi al discapacitat?
Aquest pot ser, però amb el cas que jo hi puc conegut personalment, no és el cas. Aquesta persona, des de petita, es va donar compte que li atreien més els nois amb discapacitat que sense discapacitat. És així.
Bé, si tot això és cert, de quina manera podríem posar en contacte uns i altres?
Bé, aquí voldria donar el nom d'una web que he descobert també recentment, que està en anglès, que es diu disabledanddating.com, que vol dir discapacitat i dating en anglès vol dir cita. Disabledanddating.com és una web on es posen en contacte persones amb discapacitat i persones, devotees, que els agrada persones amb discapacitat. Per tant, seria una espècie com de mític, no sé si coneixen aquesta web de relacions per aconseguir parella, doncs en aquest cas relacionat amb el món de la discapacitat. Per tant, senyors discapacitats,
apuntar-se... Escolti, m'heu vostè un agitador de masses. I permeti'm que li digui que no estic pas d'acord amb vostè un cop més. El que passa és que sí que penso que d'aquestes qüestions s'ha de parlar en el programa, sí, perquè són coses que estan passant.
És una realitat amagada, com tantes realitats, no? I llavors traiem-les a la superfície perquè està així. També volia recomanar un blog d'una psicòloga argentina que treballa molt aquests temes i moltíssims altres més, que es diu sexualidadespecial.blogspot.com. És un blog amb molta informació relacionada amb aquests temes que pot obrir molts ulls.
Francesc Granja, què més li he de dir?
Una última referència.
No em dirà que un dia muntarà una agència matrimonial per discapacitats, escolta'm.
No, però sí que jo crec que tot això ajuda a normalitzar una situació que de per si és poc normal. I per últim volia recomanar una pel·lícula que parla del tema del devotí, que es diu Quid pro quo, que es va publicar fa 2 o 3 anys, i que també posa la llum i posa sobre la taula aquests temes del...
Repetim, la pel·lícula Quid pro quo.
Quid pro quo. Uh-huh. Quid pro quo.
Fa 2 o 3 anys que es va estrenar aquesta pel·lícula, si no recordo malament. Uh-huh. Molt bé, sempre molt ben informat, Francesc Granja, i amb recomanacions per endinsar-nos en aquest món que ens porta. Alguna vegada, quan era executiu a la Kellogg's, pensava que acabaria parlant dels devotis?
No.
Ni els veia, no? Ni pensava.
No sabia el que era ni una cadira de rodes. Ja. No.
Mm-hmm. Està bé, Granja, de salut. Estem molt contents.
Gràcies. Sí.
Superat moltes barreres vostè fins ara.
Sí, molt positiu i amb una energia primaveral que, és que m'ho menjaria tot.
Ai, Déu meu senyor. Doncs vinga, nosaltres reconduïm el programa al carril de la normalitat. Ofertes laborals per persones amb discapacitat que es troben en situació d'atur. Són ofertes que arriben des de FSC Inserta.
Ofertes laborals per a persones amb discapacitat a Catalunya sense barreres.
I comencem el nostre recorregut laboral al costat de la Montserrat Clotet i a la capital catalana, on busquen gestor comercial.
Per la comercialització d'espais i serveis a fires, fidelitzant els clients i captant-ne de nous. Llicenciat amb nivell alt d'anglès, carnet de conduir i disponibilitat per viatjar. Jornada completa.
També a Barcelona hi ha una vacant d'oficial de segona multitècnic.
Pel manteniment preventiu i correctiu d'instal·lacions, amb formació de grau mig o superior, electromecànica o experiència equivalent. Jornada completa en torns rotatius de matí, tarda i nit.
A l'Hospitalet de Llobregat cerquen conserge d'emergències.
Supervisarà les instal·lacions i donarà atenció telefònica i presencial a clients. Cal mínim graduat escolar, coneixements d'anglès i ofimàtica a nivell usuari. Jornada parcial de 24 hores setmanals amb disponibilitat els caps de setmana.
Anem a Sant Cugat, on companyia d'assegurança sol·licita teleoperador júnior.
Per l'atenció telefònica a clients i la resolució d'incidències, amb estudis a nivell batxillerat o superiors i experiència en atenció al públic. Possibilitat de diferents jornades.
A la Pobla de Mafumet, empresa ha de cobrir un lloc d'administratiu de suport.
pels departaments de gestió i fiscal, ha de tenir formació administrativa de grau superior o experiència equivalent i bon nivell d'ofimàtica. Jornada completa.
I ja per acabar, les ofertes de la setmana, la cadena de botigues de moda necessita dependents o dependentes per als seus establiments de la província de Barcelona.
Per dur a terme tot el procés de venda, control i reposició d'estocs, amb mínim graduat escolar i es valorarà el coneixement d'idiomes. Jornades parcials en horari de tardes.
Doncs, com sempre, més informació a www.portalento.es. www.portalento.es o telèfon d'Inserta Catalunya 93 238 49 49 93 238 4949. Fem una petita pausa per pujar al tramvia, que és un transport totalment accessible i que està al centre de la política municipal a Barcelona. Després, tertúlia d'equip, oci i persones amb discapacitat.
Un món més suau és possible. Amb Ignasi Sangenís.
Bon vespre, amics oients. Torna a sortir a la palestra el tema encara no resolt ni el trambaix amb el trambassós, els dos tramvies que operen a Barcelona. Malgrat el resultat del referèndum que muntà l'alcalde Hereu, és obvi que s'han d'unir. Segurament, Hereu, davant la magnitud del projecte, cercava un cert suport que les urnes inexplicablement li van denegar. Ara, l'alcalde Trias, que en aquells temps no n'era obertament partidari, pretén treure'n rendibilitat. De tota manera, per tal de fer veure que no es contraria el resultat del referèndum, les opcions actuals no contemplen la Unió per la Diagonal, sinó per altres carrers de l'Eixample. La millor opció, no obstant, és la Diagonal, la més lògica, la més curta, la més ràpida i fins i tot la més econòmica. Si, a més, cal fer una remodelació en profunditat del tram central d'aquesta avinguda per adequar-la als seus nous usos, aleshores no hi ha color. La Diagonal està bé l'única clara opció. I us recordem que el tramvia és un suau transport totalment accessible per a persones amb discapacitat. Si tu no me quieres, dime lo que
sientes, pero dímelo de frente. Si tú no... Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Doncs ja hi som dins de la tertúlia, un espai que compartim cada segon divendres de mes amb part de l'equip del programa, que són Montse Clotet, Xavier González, Ignasi Sangenís i Montserrat López. Què tal, companys?
Molt bona tarda.
Bona tarda.
El temps d'oci i les vacances, quan van acompanyades o acompanyats d'una discapacitat, és el tema que plantegeu. Voldria saber què heu fet aquesta Setmana Santa, a més de venir al programa, perquè nosaltres vam tenir edició.
Poca cosa. Bueno, un sopar d'amics i anar al cine i ja està, i descansar.
Jo també cinema i esport, molt esport, perquè em va molt bé per la meva depressió.
Jo he estat un parell de dies a Reus i bé.
Pues mira, jo en el teatre i descansar, com descanso normalment sempre... i passejar, i estar amb els amics... Bé.
Com viviu aquest temps d'oci i de vacances? Tenen el mateix significat aquests termes per nosaltres que per a la resta de persones sense discapacitat?
Jo crec que sí, que tenen el mateix sentit. Una altra cosa és que els puguis viure de la mateixa manera. Però també depèn d'un mateix. I sobretot depèn molt dels calerons. El que passa que també depèn... Abans també depenia del mateix. A veure, jo durant molts anys no he fet vacances perquè no podia econòmicament.
Jo crec que sí que hi ha diferències. Si ets una persona equilibrada i no tens cap mena de disfunció, doncs portes una vida més o menys, però en el meu cas i en el cas de les persones amb depressió, la depressió no diferencia el dia de vacances o el dia de festa, sinó que la tens quan la tens i pot ser un dia de festa. Aleshores, jo personalment crec que les persones que tenim aquest problema, amb dies de festa et pot venir acusadament amb un grau molt gran i passar una Setmana Santa, per exemple, doncs relativament bé, però no del tot bé.
Jo penso que més o menys ho vivim tots de la mateixa manera, no? Més aviat caldria diferenciar entre persones estressades i no estressades, no? Potser la malaltia, la discapacitat et fa ser més estressant que abans, o potser menys, vull dir...
Jo crec que no hi ha limitacions, vull dir, amb una persona amb discapacitat o malaltia crònica amb una persona sense...
Home, penseu una persona amb autisme, que és atesa 24 hores al dia, bàsicament, clar, per la seva família.
Clar,
estàs parlant de casos molt extrems, Anna.
Són part del col·lectiu de les persones amb discapacitat.
No, evidentment.
Us sentiu fora, em sembla, moltes vegades.
Anna, però no és el nostre cas.
Moltes vegades ens sentim fora perquè un mateix es posa fora del tema, o sigui, de sortir del cercle, no? Perquè és fàcil sortir-se'n, no? És fàcil de dir, jo estic afectat, jo tinc un problema. El victimisme és algo que molta gent els agrada, no? Estic malalt, em quedo a casa perquè no puc sortir, no? O sigui, has de tirar endavant i, evidentment...
No, a veure, en aquest cas parlem des del nostre punt de vista, evidentment, i des de nosaltres com a persones amb les nostres discapacitats, evidentment. Hi ha gent amb discapacitat que no pot viure les vacances igual que les pot viure tothom.
Però no és el nostre cas, i...
Però hem de representar tot el col·lectiu. Penseu en persones amb gran dependència quan han de planificar unes vacances. No em digueu que estan igual... amb les mateixes possibilitats...
Estem parlant del sentiment de la vacança, no de la planificació.
Ja.
Perquè jo per mi té el mateix sentit, però no tinc la mateixa planificació que tenia abans. Jo ara m'ho haig de planificar molt millor. És que és un altre tema.
Evidentment, hi hauria que diferenciar molt els tipus de discapacitats. Resumint, jo crec que la discapacitat en si és un problema enorme per festes, festejos i en general.
Jo, més que la discapacitat, que també depèn de quina discapacitat sigui, el que penso que estressa més és la feina, no? Si és un cuidador d'una discapacitat, doncs també estressarà. La feina, a vegades surts cremat i...
Jo, per exemple, vull dir, si es tenen que preparar maletes, clar, vull dir, necessites molt més temps, t'angoixes, vull dir, és diferent, clar, totalment.
Perquè penseu que habitualment unes vacances són sinònim de passar-ho bé, de descansar, de felicitat.
Sí, però un
imagineu
problema...
vosaltres de què m'esteu parlant.
Ah, no estic d'acord,
No
estic gaire d'acord.
Perquè a vegades...
Problemes psíquics no tenen...
I t'angoixes també, vull dir...
No hi ha vacances quan un té un problema psíquic, no?
De fet, les vacances modernes poden resultar més estressants que la vida
totalment.
Que aquí a casa. Per exemple, si vas un cap de setmana a París...
Totalment.
I l'hotel, no sé, tenen l'habitació bruta, jo què sé...
Però això passa tant amb discapacitat com amb sense.
Que sí.
I en aquest cas crec que és molt una qüestió d'actitud. Quan tu te'n vas de vacances, trobar peros o agafar-t'ho bé i dir, bueno, vaig de vacances, doncs intentaré, encara que tingui entrebancs, superar-los el millor possible. Jo, quan no tenia discapacitat, a mi m'han deixat penjada a Kènia. Vaig buscar...
Imagina si et quedessis ara, amb la teva cadira de rodes.
Faria exactament el mateix que vaig fer llavors.
Jo crec que la Montse sí, vull dir...
Un malalt mental...
Buscar-me la vida. I sí. Encara les vacances encara em van sortir molt millor, perquè en vez d'anar amb un grup com quatre... com si fóssim allò, quatre vedells, no? Un ramat de vedells, m'ho vaig passar molt millor perquè m'ho vaig organitzar.
Tens esperit d'Albert Casals. Aquest noi que s'ha donat la volta al món en cadira de rodes.
Mireu,
fantàstic, aquest nano.
Jo he tingut una nit un conegut que ha estat uns dies a Turquia amb aquests viatges programats de 4 dies. Ha vingut el pobre destrossat. Va dir, mai més, vull dir, amb la malaltia nostra, que és la de Parkinson, diu, mai més, vull dir, diu, no té res a veure quan no estava diagnosticat, diu, va vindre amb unes ganes de casa, de descansar.
Home, també hem de ser conscients de les limitacions que ens imposa, la nostra discapacitat. I el que no podem pretendre tampoc és que ser superhomes o superdones, no? Vull dir, el que hem de fer és ser conscients de que si hi ha unes limitacions, doncs també assumir-les.
I les vacances és el que tingui amb aquell...
Escolta'm, senyor Genís, què passa si anem de vacances i ens dona una crisi psiquiàtrica? Clar. En el cas de les malalties mentals.
Per exemple.
Anem a Kènia, seguim la ruta Montse Clotet, no passa res. I allà, mira, tens un brot i al·lucines.
Doncs,
què fas?
No sé, ja t'ho faran. No dic ja t'ho faràs perquè és imprevisible, però ja, no sé, t'agafaran, jo què sé...
Clar, és que si existeix la por de...
Portaran el frenopàtic d'allà, no?
No, és que allà no crec que hi hagi ni frenopàtics.
Però molta gent potser el limita, això, no?, de sortir de vacances, no?
És que no et ve de gust, ja.
O escollir un destí o un altre.
tenir por que et passi alguna cosa.
Però tornem amb el mateix que he dit abans, ser conscient de les teves limitacions i preveure aquestes coses. A veure, jo sé que... Jo, quan surto, per exemple, actualment o vaig d'hotel de 5 estrelles, i tot i amb això a vegades no saps que et trobaràs, o no sé que em trobaré. Doncs mira, a la meva maleta ja em porto els meus subterfugis per si no em puc dutxar tant com voldria, o el que sigui, i a més, i l'actitud. I mira, i si durant 3 dies no puc dutxar, doncs mira, quan arribi a casa ja faré dissabte general, tu.
És que la millor manera de fer vacances és per un malalt mental, no cal anar-se'n de vacances, és aquella setmana que estàs bé. Llavors, és les millors vacances del món.
I
no cal esperar Setmana Santa ni estiu. És aquella setmana. Ostres, estic bé. Quina setmana més maca, quines vacances.
Jo està molt bé,
I les vacances...
Sí, vacances de mercat.
Ah, Àngela Maria.
Dius, tal com soc.
Clar, clar.
Clar, i les vacances és anar a passejar, vull dir, si et trobes bé, anar a passejar, doncs llegir un llibre...
És que a vegades també ens estressem perquè pensem que hem de fer grans coses.
No fa falta fer quilòmetres, i tant.
Home, avui en dia, el que no ha vist tres capitals mundials...
Què?
Com queda en una conversa que està tan de moda viatjar i conèixer països i cultures...
Si això t'afecta, fes-t'ho mirar.
De fet, penso que les vacances potser s'han de planificar una mica, però allò que és inesperat és el que realment et pot fer viure més, no? Trobar-te, no sé, la improvisació...
Sobretot
un risc.
Hi ha una cosa important, Anna, acceptar què som i qui som, no? El que no pots fer és somiar truites, no? Aleshores, clar, tu dius, no coneixem llocs del món, val? Però és que tampoc puc anar a aquell lloc, no? Aleshores, és saber qui sóc. I adaptar-me a això, l'actitud i la predisposició, suposo.
Uh-huh. Yeah. I sabem espavilar-nos fora de casa? Què penseu?
Hi haurà de tot. En el meu cas, sí.
Sí.
En el meu cas, sí.
Moltes vegades...
A veure, hi ha una cosa que...
Tenim unes rutines molt establertes.
Hi ha una cosa que inhabilita molt, que es diu por.
Clar.
Si no vas amb por, tens més possibilitats de saber-te espavilar. I buscar recursos.
I sobretot trencar el gel, o sigui, sortir. Llavors tens les dificultats i si surts, cada vegada les dificultats són les mateixes. També... Llavors t'adaptes.
Totalment d'acord amb el Xavi. També a vegades per aquesta por no surts, llavors no te n'adones, pensa una mica aquesta por i sortir i veure que tampoc no és tan difícil.
Jo penso que hi ha dues maneres d'agafar que sortim bé, unes vacances. Una és que si ja n'has fet moltes, doncs ja et saps bellugar pel món. Però una altra és fer immersió, i no sé, ja t'ho trobaràs, ja em vas fent segons vas veient.
Jo és que, sincerament, sóc molt autosuficient, vull dir, i amb malaltia igual.
Xavi, dius que practiquem això de sortir.
Sí. Sí,
serà que tens 1.000 euros a la butxaca cada 15 dies?
No, però me'n
vaig a... Perquè el nostre col·lectiu, moltes vegades, això de sortir, on ho veus, tu?
No, però m'adapto. No puc sortir de viatge, perquè va molt cèntims, però sí que puc anar d'excursió doncs a Sant Cugat, o puc agafar la muntanya, puc caminar, puc anar a donar una volta per la platja.
O per la ciutat.
M'he d'adaptar a les meves circumstàncies. El que no puc és somiar. Clar, si somio, jo faria, jo aniria, no?
Jo he tingut èpoques de tot, èpoques amb diners i èpoques sense diners, èpoques en què he pogut viatjar molt i altres èpoques en què no. I al final me n'he adonat que a vegades no és tan important allà on vas, sinó amb qui vas o amb quina actitud hi vas. A vegades, abans me'n podia anar a sopar i gastar-me 100 euros amb un sopar. Doncs mira, potser a vegades ara m'ho passo més bé anant amb els amics a menjar un Frankfurt. Mhm. Uh-huh.
No sé què dir-vos, sort que he tingut el Granja, que ha sentit tota la tertúlia amb ganes d'intervenir, i com que no ha marxat, li deixaré dir l'última, a veure.
Com ves, cada persona és diferent. Sí que és veritat que en el cas de la cadira de rodes, les persones, tot el tema d'hotels, adaptacions, amplades de portes, es complica una mica més, però, jo fa 17 anys, el primer viatge... vaig anar amb dues persones perquè estava espantat del que em passaria i ara doncs vaig amb una persona i ja m'ho trobaré, com diu la Montse.
De totes formes, penseu també en els col·lectius específics, persones amb discapacitat intel·lectual que han de fer vacances amb la seva família o han de fer vacances amb un grup que també té discapacitat intel·lectual, en unes vacances molt determinades que són activitats, de fet, no?
Sí, i aquí pateixen moltes vegades l'acompanyant, no? La persona que
acompanya. Penseu en les necessitats,
el cuidador,
persones sordes que vulguin fer un viatge programat amb un grup de persones que no tinguin discapacitat, o sigui, dificultats dificultats, i n'hi ha moltes.
No, no, dificultats
n'hi ha. Que s'han de vèncer, clar que sí. Clar que sí, amb enginy, amb ganes d'integrar-se...
Jo crec que l'important és estar bé en qui estàs, no a on estàs, vull dir.
Jo penso que el més important que fer vacances és passar-t'ho bé... A casa.
Amb les persones.
Allà on siguis.
Clar. Com a casa enlloc, eh?
Ai!
No, és evident que hi ha col·lectius que tenen molts problemes clar. I que han de buscar ofertes específiques per ells.
I les butxaques, que n'heu parlat molt de recursos. Moltes vegades ja no sols les barreres arquitectòniques ens dificulten la vida, sinó les econòmiques. Eh?
S'ha d'adaptar una al que a les circumstàncies.
I tant. Vinga, companys, que marxem. Tornarem el proper divendres i sereu puntuals a la cita, oi que sí?
I tant.
Com sempre.
Doncs fins al proper divendres, que tingueu una bona setmana i sigueu persones felices i solidàries. Adéu-siau.
Adéu-siau.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Ràdio Estel.